Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
A un nen emigrant, i el poema porta per títol Bressol de mar, de Carme Catà. Era la platja coronada de núvols llargs i color fosc i un mar de tacte de pell aspre. Dins les entranyes d'una onada, un nen, fugit de guerra i fam, cercant belles clarors de lluna, empresonades dins d'un temps d'injustícies i de llàgrimes. Amb un coixí de blanca escuma, damunt d'un llit sorra i sal, reposa un cos de criatura, tendre, fruit, sense llibertat.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777. Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el... Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, el menjar.
Bé, una passió més amb Rafael Argullol, aquesta vegada una passió molt llaminera, que és la passió per al menjar. I com fem sempre, faig una breu introducció per situar els nostres oients. Sense menjar, un no pot viure, però també podem assegurar que per molts no té sentit viure si no es pot menjar. O millor dit, si no es pot cultivar l'art de la taula, dels fogons, dels olors i aromes, per què viure? El menjar en golafreria neix en bona mesura per la passió pel menjar. I en els inferns hi duem molts pecadors que van pecar per gula. La gula, un dels 7 pecats capitals que des de l'alt clero, els homes poderosos i adinerats, com a l'humil cuiner que no pot deixar d'engolir aliments i begudes. La taula dels 7 pecats capitals del Bosco, on podem veure una escena domèstica on un home gras menja i beu amb felicitat i frenesí, és l'imatge de la pèrdua de control amb el menjar, de voler més i més. Tenim escriptor que han fet del menjar un dels seus principals personatges i en la cultura catalana d'una manera principal, com Néstor Luján, Josep Pla, Valentí Puig o Baltasar Porcel. Autors que han descrit el món des d'una taula plena de viandes meravelloses. Menjar que en la seva pluma parla. Un prodigi d'olors, textures, sabors surt de les seves descripcions culinàries que ens parlen del menjar com a micromón on es viuen emocions, traïcions, amors i morts. Són els cigrons de Pla, el xuflé Alaska de Valentí Puig, els macarrons cardenals de Luján o el peix a la planxa del Baltasar Porcel. El nostre país és un país de bons vivants, de mans de la cuina, de la bona cuina, que han fet del menjar, junt amb la meteorologia i el futbol, si em permeten, un dels temes nacionals. Ningú s'escapa al seu influx, a la seva atracció. Uns tomàquets de Raf o Montserrat, amb oli d'oliva extra, com ratxos de sol, sal d'Ibiza o Formentera, amb un got de vi del Penedès o Priorat. Un plat que per molts és el món, que conté el món, aquest plat del tomàquet de Raf o de Montserrat. Això és la passió de menjar, un goig de viure, però també una obsessió malaltissa per la perfecció i la qualitat. La passió de menjar que arriba al seu màxim clima en figures com el famós cuiner suís, adoptat a França, François Vatel, en el segle XVII, que va introduir al món de la cuina a l'alta cuina, que va crear la crema chantilly, però sobretot que va cultivar un art total de la cuina on des de la disposició del menjar fins al color del vidre, de les copes del vi, fins als motius decoratius o a l'espectacle que veien els amics del rei, tot tenia que formar part d'un tot, d'una experiència única i irrepetible. Un espectacle total a l'estil del que va fer en el món de la música Richard Wagner. Una apoteosis dels sentits del desig de la perfecció. La passió per al menjar ens fa feliços, però alhora, curiosament, ens pot devorar, ens anul·la, o ens pot, fins i tot, fer perdre el sentit, diguéssim, del menjar. En el menjar es fa notar una cultura, podem entendre una família, podem veure com i de quina manera es comporta una comunitat. Tots recordem un menjar memorable, únic, irrepetible, i quan l'expliquem, curiosament, els llavis sembla que busquen aquell gust únic que ja no tornarà. Rafael, ja sabem que tots necessitem menjar per viure, però com és possible que d'aquesta necessitat biològica estiguem tan atrapats que hagin creat un món tan complex al voltant d'un fet que tindria que ser tan primari, no?
Jo crec que l'actitud de l'home, fins i tot l'actitud que s'ha expressat a la cultura respecte al menjar, és doble. O sigui, per una banda, hi ha hagut una actitud d'atracció respecte al menjar, de sofisticació respecte al menjar, però també hi ha hagut una actitud molt crítica. O sigui, des dels antics fins a avui dia, hi ha gent que s'oposa amb aquesta passió del menjar. Recordem tots els ascetes, tota la tradició de l'austeritat occidental i oriental. Jo crec que l'ésser humà ha tingut dos actituds bastant diferenciades. Una que veu en el menjar com una necessitat fisiològica, que fins i tot buscant una més gran espiritualitat es pot reduir al màxim, que seria l'ascetisme, i l'altra tendència, que és la que lligaria més amb la passió que implica el mateix menjar, és l'intent de fer d'aquesta necessitat fisiològica, d'una banda, jo diria, un dels ponts de connexió social i de complicitat més grans que hi ha entre els éssers humans, i per altra banda acabar-ho constituint-ho pràcticament amb un art, amb les seves regles, amb les seves complexitats, amb les seves variacions. Aleshores, penso que des dels escrits antics nosaltres contemplem això. Per una banda, veiem que hi ha ascetes que fugen del menjar gairebé perquè volen fugir de la gula i del pecat de la gula i de la falta de la gula i de la destrucció espiritual que significa menjar. I, per altra banda, assistim a grans banquets, a grans menjars col·lectius que, d'alguna manera, són la celebració de l'amistat, la celebració de la victòria, la celebració... L'humanitat utilitza el menjar i el beure per les seves celebracions, per les seves efemèrides, i des d'aquest punt de vista ha estat un gran regulador social. El que succeeix és que jo crec que els nostres dies, per una banda, s'ha democratitzat aquest enteniment del menjar com a art i, per altra banda, s'ha portat a un refinament extraordinari. Segurament, fa uns segles, únicament es podien parlar de regles molt estrictes i molt sofisticades. Al moment de parlar de menjar, doncs a la cort del rei Sol, a les corts, i no a totes, sinó a les corts amb una gran tradició al respecte. Als nostres dies, a finals del segle XX, a començaments del segle XXI, la gastronomia, el que anomenem la gastronomia, seria gairebé, entre cometes, posar aquesta passió del menjar a l'esfera de la ciència o gairebé convertir-ho en un coneixement científic i en alguns casos ja no científic sinó alquímic. Crec que és molt interessant veure que dins de la passió pel menjar hi hauria la passió per la quantitat i la passió per la qualitat. La de la quantitat, que és la que veiem més indicada quan es critiquen els pecats capitals o a la taula del bosc a la que tu al·ludies, és la quantitat, no? Menjar molt, que no deixa de ser la passió del menjar dels pobres o dels països, dels territoris on hi ha hagut molta misèria, que com a contraposició aleshores es tendeix a engreixar la gent. I, en canvi, hi ha també la passió del menjar que porta això, aquest refinament gairebé com un art, amb regles molt concretes, i que no és tant la quantitat com la qualitat. No? Mm. I té el que jo diria la vessant alquímica, que és la que nosaltres trobem ara quan es parla del Germán Roca, del Ferran Adrià, quan es parla de molts dels assajos i dels experiments de cuina avui en dia, que no tenen que veure amb la gula, sinó que tenen que veure amb una mena de sensació alquímica de que a través del menjar es provoquen autèntiques transformacions, per així dir-ho, espirituals.
Tu has apuntat una cosa que jo trobo que és molt interessant al voltant del menjar. També ho vam veure l'altre dia parlant, diguéssim, de la passió pel beure. I és el fet de que és veritat que el plat és molt important, és veritat que ens reunim en una taula per menjar, però també és veritat que el menjar és una disculpa per anar al terreny, tu deies, de la celebració, podríem dir de l'amistat, de la confessió, del miracle, de la conversa, de la seducció, és a dir, utilitzar-ho per la seducció amb una dona o amb un home. És a dir, que al final el menjar és un fet en si mateix, però també té una gran capacitat de crear un teatre al voltant d'aquest menjar, que et porta a fer altres coses, no? Mm-hmm. A la tertúlia, a una conspiració, a una descoberta que et diuen en aquell dinar, i potser el de menys sigui el menjar que tinguis a la taula, no?
No, és molt important des del punt de vista d'una celebració i de l'epifania. Pensem, per exemple, a la cultura europea d'arrel cristiana, se sigui o no ara cristià, però d'arrel cristiana, que l'acte simbòlic de fundació del cristianisme com a religió, i com a religió que després serà una religió universal, una religió de masses, és un sopar, el Sant Sopar. I aleshores, quan l'art europeu ha reproduït centenars i mils de vegades aquest acte fundacional, ho ha fet posant les estovalles, la taula, els plats, etc, etc, i es podria fer tota una història, diguem-li, pictòrica de la gastronomia a partir de les diverses variacions del Sant Sopar. Des de Filippo Lippi, des del famós de Leonardo da Vinci, etc, etc. Veure realment què hi havia a la taula i què és el que estaven compartint. I igualment a la literatura, quan nosaltres llegim els textos èpics antics, surten sempre banquets i surten sempre celebracions. O sigui, surten dues coses que jo crec que la nostra mentalitat d'éssers humans ha anat molt paral·lela. Surten els holocausts, els sacrificis, d'una banda, i surten els banquets de l'altra. O sigui, la humanitat en lluita i la humanitat en moviment sembla que hagi fet les dues coses. Els sacrificis, que seria d'alguna manera l'ofrena de menjar també als déus, i l'autofrenda ells mateixos a través dels banquets. No? El menjar ha estat tan important fins i tot a les nostres relacions espirituals que el que es dona amb oferta als déus és menjar. És menjar, és això els sacrificis. No?
Sí, sí. Bueno, i avui encara podem trobar-nos aquest tipus de rites amb algunes cultures d'Àfrica o de Llatinoamèrica, no? Bé, però també el menjar és, tu també ho deies en la teva primera intervenció, una cosa que ha anat evolucionant, diguéssim, no solament cap al món científic, sinó que s'ha fet més popular poder menjar bé. És a dir, avui amb pocs diners un pot menjar realment molt bé, si sap, òbviament, on anar a menjar i per tant poder fer un àpat molt, molt, molt bo. Però és evident que també ha sigut en l'àmbit del menjar on s'ha establert un diàleg amb el poder. És a dir, hi han coses de la passió pel menjar que sol poden menjar uns i no els altres, no? Per exemple, durant molt temps, el mite del caviar, no? Que es menjava amb verdaderes quantitats per una èlit o per una classe social X, i que altres classes socials tenien que, com a molt, arribar al sucedani de caviar, no? És a dir, que el menjar també té, com a la beguda, aquesta relació, diguéssim, de poder o de distància, de classes...
La tinc moltíssim, no? Al llarg de la història, evidentment, una de les grans fronteres entre els rics i els pobres estava establerta a través de menjar.
Bueno, el cas, diguéssim, tu abans apuntaves a Lluís XVI, un dels problemes que va tindre, i això Dickens amb la història de dues ciutats ho explica molt bé, és que la gana, la fam, es va convertir en un personatge de la vida parisina. No era simplement que la gent passava fam, és que la fam era un protagonista del dia a dia del poble, mentre que a Versalles tot era abundància i refinament. No, ho dic en el sentit que tu comentaves. Because as it's turned so cold, because as it's past your bedtime, you've played the day away, and soon it will be night. Jo crec que la frontera entre menjar i no menjar ha estat claríssima. La fam ha sigut protagonista, és protagonista al món. El que passa és que probablement no és Europa d'una manera molt directa, però continua sent un gran protagonista al món. I el menjar és tan consubstancial a la vida humana que un dels grans signes que marquen la desigualtat al món és precisament aquest, la fam. I després veure també com es provoquen les variacions del menjar a través dels descobriments.
en aquest sentit, abans i després del descobriment d'Amèrica, canvia per complet,
la cuina, la cuina Europa,
i fins i tot les fonts d'alimentació. Els pobres, a partir del descobriment d'Amèrica, sobretot mengen patates. I això ens ho reflecteix l'art i ens ho reflecteix la literatura. I a les postguerres, inclòs a la postguerra espanyola, o la postguerra alemana, el que es menjaven eren patates.
I a l'època de les creuades, la pebre era un... Quasi era una moneda.
Ho era.
Es comerciava.
I la sal eren els salaris. La unitat de menjar ha sigut una unitat monetària.
Monetària.
És evident. Però una de les coses que tu deies que em sembla important de la relació, per exemple, entre escriptura i menjar, quan has citat alguns escriptors, és que la literatura, d'alguna manera, ens ha fet viatjar a través del menjar. I els nostres dies, el que estem assistint és una globalització que potser l'avantguarda d'aquesta globalització és el menjar. O sigui, és molt probable que les tradicions culturals del món puguin arribar a dialogar amb una certa profunditat. Però, de moment, el que sí és cert és que les grans ciutats, a les grans metròpolis del món, ara ens trobem tradicions culinàries i tradicions gastronòmiques de centenars de països barrejats. Tu, a Barcelona mateix, avances pel carrer València i hi ha decenes i decenes de diverses tradicions culinàries representades en aquests restaurants. Per tant, una de les formes de diàleg de la humanitat és a través del que menja. Alguns dietistes et diuen: un és allò que menja.
Sí.
I això pot ser veritat, però jo diria també que un té la mentalitat d'allò que menja. En aquest sentit, la mentalitat mediterrània està molt, molt marcada també pels referents, que és el que anomenem cuina mediterrània. I aleshores el que es dona a la nostra època és una confrontació de tradicions que és realment molt interessant. I que la literatura ha anat captant de manera progressiva. També és cert que la literatura ha captat el que podríem dir... Nosaltres, en cada una de les nostres passions que comentem aquí, sempre arribem al límit de la passió, que és l'obsessió. Doncs la literatura ha recollit personatges cèlebres, alguns d'ells prototips literaris meravellosos, com Falstaff, Shakespeare, que és la passió convertida en obsessió de la gula. O el cinema al segle XX ha recollit això. Orson Welles, li agradava molt recollir aquesta passió pel menjar, però al límit jo crec que ho va fer Marco Ferreri a la Gran Buf, que sí, va tancar quatre personatges envoltant de l'obsessió del menjar.
Del menjar, o la truixa, en el cas espanyol, que va haver-hi una espècie de pel·lícula variació sobre la pel·lícula del Ferreri, no? William Blake deia que en l'accés s'arriba a la sabidoria, no? Com a mínim, on hi va. Clar, menjar, al final, el límit entre el que és necessari i el que és ja totalment prescindible i que et va portant d'un plat a un altre plat fins a entrar en una espècie d'èxtasis, com parlàvem ara en aquests casos cinematogràfic, perquè en el cas, per exemple, d'Orson Welles, que hi exemplifica aquesta idea de bon vivant, de vitalista, hem de recordar que ell estava fascinat i obsessionat amb Falstaff.
Sí, sí.
És a dir, que ell era quasi un alter ego del personatge de Shakespeare a la vida real, no? Portant les coses al límit, entrem en un estadi de sabidoria, de plenitud que no ens dona...
Jo
aquest contacte amb l'accés.
No sabia aquesta afirmació de William Blake.
Sí.
A través de l'accés s'arriba a la saviesa, sí. Seria exactament l'antagònica a allò que recomanaven els grecs,
sí.
Que és res amb excés. Uh-huh. I el savi, precisament, es caracteritzava entre els grecs perquè no feia res amb excés. Home, jo crec que l'accés, en totes les vessants humanes, porta un coneixement. No m'atrevia a dir que portés a una saviesa, però porta un coneixement. I, de fet, si nosaltres mirem els diversos coneixements parcials de l'ésser humà, tots estan basats en un excés. Bobby Fischer era un gran jugador d'escacs i era un inútil total per a les altres coses, perquè havia portat el coneixement que implica els escacs a un accés. A un accés. Sí. Jo crec que a la Gran Buf, que abans esmentava, el que es vol és portar l'ésser humà al límit a través d'una de les seves passions, en aquest cas del menjar. O sigui, jo crec que l'accés del jugador, l'accés del bevedor, l'accés del que menja, l'accés del sexual, l'accés... En tots els casos, l'accés et porta a un coneixement. Però probablement no et porta a la saviesa perquè és un coneixement al qual no pots sobreviure.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Llaminera cuita, amb patates rosses, cervellets al fetge, llebre, xatorriam. Llaminera cuita, amb patates rosses, cervellets al fetge, llebre, xatorriam.
Si tu a l'accés, si seguint això que de William Blake, que et repeteixo, no ho sabia, fins a les últimes conseqüències, l'accés s'està portant un coneixement que et mata. Et porta a la frontera, et porta a l'abisme. Ara bé, jo mateix he escrit un llibre que es diu L'atracció de l'abisme. És a dir, l'abisme, evidentment, ofereix un coneixement, però xucla. Et xucla i acaba amb tu. I suposo que quan al món antic es deia res amb excés, era proporciona't coneixements que et deixin sobreviure. O sigui, que tu sobrevisquis els teus coneixements. I d'alguna manera, que aquesta seria una bona definició de la frontera entre passió i obsessió, si és que aquesta frontera existeix. La passió seria portar fins uns límits, però sense traspassar aquests límits. És a dir, poder tenir una passió i poder explicar-ho a posteriori. L'obsessió et porta a un coneixement per l'accés que tu no explicaràs a posteriori perquè deixaràs la pell allà. Aleshores, per exemple, si això ho portem al terreny de la creació, fa que les drogues, la beguda, el menjar, etc., hagin pogut ser estímuls per la creació d'un escriptor. Però si un es deixa dominar per complet per l'obsessió, jo t'asseguro que al final no escriu una sola línia, perquè no sobreviu a la seva pròpia experiència de coneixement. Però això no amb això no nego el coneixement. El coneixement existeix, però el que no existeix és la vida. O sigui, és un coneixement que et porta a un més enllà de la vida, acaba amb la vida, no?
Quan parlàvem, diguéssim, del fet cultural, i tu deies que en aquests moments pots passar pel carrer València, deies, i pots anar a diferents cultures culinàries, també és veritat que en cada una d'aquestes cultures culinàries i els països on vas, te n'adones que la cuina explica molt el país, no? És a dir, que moltes vegades no coneixes bé una cultura, o millor dit, probablement no la coneixes mai bé, si no és a través dels sentits. Un d'ells és el paladar, el menjar, i el poder anar a Japó i enfrontar-te amb la seva cuina, o anar als Estats Units i amb la seva, o a Europa amb la seva cuina. Però és curiós que en tots els casos hi ha una directa relació en alguns moments i d'alguna manera en alguns moments de la seva història, on hi ha una relació directa entre sexualitat i cuina.
Bueno,
entre sexualitat i menjar.
Perquè jo crec que hi ha una relació directa amb la ritualitat. Sobretot les cuines més evolucionades, les més madures, tenen internament una gran ritualitat. La cuina francesa implica una gran ritualitat, la cuina japonesa implica una gran ritualitat. En general, les cuines més madures impliquen que, el que et deia abans, la superioritat de la qualitat sobre la quantitat. El fet de que el rite mateix introdueix a les formes d'aquell art de la cuina. I en aquest sentit es remarca molt les vessants externes al mateix menjar, com pot ser la sociabilitat, l'amistat, i l'erotisme, la sexualitat, perquè, és clar, tota ritualitat implica això.
Fixa't que en el confrontar cultures a nivell culinari, tinc una experiència molt propera per raons familiars, que jo mai he menjat plats tan refinats, no de restaurant, sinó de cuina, en aquest cas, insisteixo, és un tema familiar, xinesa. És a dir, la qualitat i el refinament en què preparen els seus plats. És una cosa... Ja el fet de com els preparen, la manera com, tu deies, la ritualitat de la seva presentació, de, fins i tot el ritme, no? Com es van servint, que no és primer plat, segon plat, sinó que es comparteixen molts plats alhora. I realment, quan ho menges, dius, ostres, és impressionant, aquí hi ha un pòsit cultural molt profund. Però és curiós que davant d'aquesta realitat, que és inqüestionable de qualitat, jo crec que això és invencible quan poses, per exemple, una dorada a la sal sense cap altre aditament. És a dir, la matèria prima al Mediterrani no necessita, això ho dic jo, és una asseveració que faig jo, no necessita la complexitat, perquè és de tal qualitat la matèria prima que ella sola és capaç d'explicar la profunditat de la cultura sense necessitat d'incorporar cap altre element, no? Mentre que hi ha altres cultures, com és, en aquest cas, la xinesa, que sí que els hi passa. Vull advertir que aquesta observació no és meva, sinó és d'un dels meus fills, que té relació amb una noia que és de cultura xina i que un dia, parlant sobre el món, diguéssim, de la gastronomia, em feia aquesta reflexió, que la vaig trobar molt, molt adequada per intentar explicar què ens separa una cultura tan, tan profunda, mil·lenària, com és la xinesa, i la nostra, que també és mil·lenària, però que està basada en altres...
Jo crec que són ritualitats diverses, perquè el Mediterrani sí, hi ha una ritualitat, fins i tot, jo recordo quan era petit, les sardinades a la platja...
Que no, ho deia per l'elaboració, del plat.
Però els fenòmens populars de la cuina impliquen també una gran ritualitat. I me'n recordo, jo passava els estius a Vilanova i els pescadors, al moment, és clar que el producte era aparentment molt senzill. Em sembla que era el porcel, no?, que deia a la planxa.
El peix a la planxa. No?
Però això implica una ritualitat. No podies fallar. I si tu eres de Barcelona, acostumaves a fallar amb aquesta ritualitat. Ells ho feien d'una altra manera. I llavors en tenies, per exemple, respecte al peix, de la barca al plat, perquè t'emportaves tot el mar al plat, és el que dius tu.
Sí.
Allò que a vegades es fa a la ciutat de posar llimona al peix i tot això, els semblava una blasfèmia absoluta, perquè amb el mar n'hi ha suficient, no? Però jo voldria introduir una altra qüestió respecte a la complexitat o no del menjar i a la possibilitat de que sigui una obra totalitzadora o no, i és l'experiment que jo vaig tenir, diguem-li la fortuna, una mica atzarosa, però la fortuna de participar-hi, aquest experiment, el somni dels germans Roca, que es va fer fa un parell d'anys i que va ser un intent de fer una mena d'obra d'art total envoltant del menjar. Allà es van servir 12 plats, cada un dels plats era elaboradíssim, on era molt important no únicament el que es menjava, sinó el continent. Es canviava cada plat, gairebé es canviava l'estructura de la taula cada vegada, i allà es va intentar que música, pintura, literatura, tot originés una convergència dels sentits. Va ser una gran experiència. La qüestió que a mi em va quedar és si es pot originar una convergència dels sentits. És a dir, si al mateix temps es pot menjar, beure, conversar, escoltar música, tenir experiències eròtiques, relacionant... Això es podria? Es pot, aquesta convergència dels sentits? Això és difícil de contestar. I jo crec que a vegades sí que els sentits reforcen l'experiència de cada un d'ells, però a vegades s'anulen mútuament. I amb això vull dir, anant ara de nou al que tu deies de la tradició xinesa, no sé si a la tradició xinesa, però sí a determinades tradicions de la Índia, que de la mateixa manera que per nosaltres el menjar és un fet social per excel·lència, i quedem per menjar, per exemple, al migdia, per als amics poder intercanviar, no sé, punts de vista després de molt temps de no veure's, a la Índia no es pot parlar. Sí, mentre es menja, no es pot parlar. Bueno, allò que et deien les àvies, mentre es menges no parlis, no?
Bueno, també en els refectoris...
Perquè tu sí, et concentris amb el menjar, no? Aleshores, jo crec que això que estem dient pel menjar és vàlid per totes les experiències sensorials. Mm-hmm. Què és millor, la concentració en una experiència sensorial o la barreja d'experiències sensorials? És a dir, per exemple, tu estàs escoltant música... És millor estar menjant mentre escoltes música o és millor exclusivament escoltar música? I quan menges, és millor estar menjant i no parlant, per exemple. Respecte a això, hi ha punts de vista diversos i fins i tot tradicions molt ritualitzades diverses. La nostra és molt social, però a la Índia a mi em cridava l'atenció que s'havia d'estar en silenci, s'havia d'estar en silenci.
Tot el món religiós està en silenci quan menja. No, vull dir, quan vas a Montserrat o a Poblet...
Sí, però podria ser que el món religiós t'invités al silenci perquè el moment que es menja sigués un moment de concentració espiritual.
No, algú està llegint...
O està regint... Però a la Índia no, era perquè tu et concentressis en allò que estaves menjant. És a dir, perquè no deixessis escapar els sabors, les essències, no?
Té sentit, no? Sí. I de fet hi ha en la línia que tu parlaves a l'inici sobre el món clàssic, hi ha una escena que crec que és de l'obra de teatre de la mort de Danton de Jock Buckner, que es veu a Danton i es veu a Robespierre, que estan amb un dinar, bueno, estan a punt de fer una trobada política. I aleshores el Danton allà el vol seduir a Robespierre portant-li uns grans àpats, un gran àpat per seduir-lo, per poder parlar de política, no? I llavors el Robespierre calculadament no menja res, no? I llavors l'altre agafa els plats, els tira a terra i diu, pues no hi haurà cor, no hi haurà treva amb la lluita entre nosaltres dos, no? És a dir, fins a quin punt el fet, diguéssim, del menjar també es converteix amb un procés de violència, no? D'atacar l'altre o d'escapolir-se de l'altre.
No, és una gran estratègia humana. Jo, per exemple, reconec que no tinc una simpatia especial pels golafres, tipus la Gran Buf, però, per altra banda, desconfio també dels puritans, dels puritans respecte a la cuina.
Dels virtuosos.
Com sens dubte es volia presentar Robespierre. O sigui, tots els grans puritans que després potser han causat banys de sang, gairebé tots es presenten com a puritans de la cuina, és a dir, com a gent austera, que no gairebé no menja, etcètera, etcètera, com a l'escena que tu expliques feia...
Sí, en aquesta línia del que, quan tu comentaves de Falstaff a campanades a mitjanit, clar, Falstaff... és evident que és una persona que menja molt, que beu molt, que fa molt a l'amor, que viu en l'excés, que és un lladre, que és un traïdor als seus amics, però al mateix temps és l'home més fidel, el més leal que et puguis trobar de tots els amics, però té una cosa que lliga molt amb l'amor, amb el menjar, que és un vitalista. No? És a dir, que al final aquesta passió pel menjar té que estar lligada amb una caracterologia vitalista. Es fa difícil pensar...
Dit d'una altra manera, encara que els golafres no siguin el meu, si jo hagués d'estar sotmès a un tribunal que han de jutjar, i m'han de jutjar a mi, i hi ha dos jutges, un que sigui golafre i un que sigui purità a l'estil Robespierre, sempre preferiria que emitís el veredicte al golafre. Sempre tindria més en compte la possible complicitat del golafre o la benevolència del Golafre que de l'altre, però els altres acostumen a ser implacables.
Inflexibles.
Com en tots els camps. Mm. O sigui, ja que nosaltres anem parlant de les passions, amb les diverses passions, tots aquells que donen lliçons des d'una austeritat puritana, des de la mancança, etc, etc, acostumen a ser després molt perillosos com a jutges, com a polítics, com a dictadors, etc, etc.
Mm-hmm. Parlàvem abans, diguéssim, de la gula com a pecat capital. Bé, la nostra societat, avui, com a mínim, penalitza bastant el fet de menjar. És a dir, s'ha convertit al mateix temps en un fet de distinció, quan parlàvem, diguéssim, d'alguns dels grans restaurants catalans que tenen una gran projecció internacional, però al mateix temps en aquests restaurants es menja poca quantitat de gran qualitat. Mm. I, a més, hi ha una cultura general que està relacionada amb el que diríem l'aspecte físic, que porta que sigui molt més valorat la gent prima, que menja poc, que es cuida molt, que vigila dieta...
Crec que això té una explicació real, en el sentit de que a la nostra època, per haver-se arribat una mena de fast food generalitzat, en tots els terrenys, també en el terreny de la pornografia substituint l'erotisme, etc. Però en el cas concret que estem comentant, el fast food generalitzat ha portat a un fenomen que res té a veure amb la gastronomia, que és l'obesitat. Aleshores, aquí hi ha un fet real, i és que als Estats Units crec que hi ha el 50% de la població és obesa i Europa va per aquest camí. Aleshores, aquí succeeix una cosa, i és que l'ésser humà, a través de l'accés al fast food, etc, etc, menja 3 o 4 vegades més del que li correspon des d'un punt de vista fisiològic i des d'un punt de vista zoològic. I aleshores això s'està convertint en un fet contra natura. L'obesitat havia estat abans el privilegi dels rics i ara és la desgràcia dels pobres.
És una bona observació, sí, sí.
Clar. Abans, nosaltres sabem pels llibres que si el rei Mides era gras.
Sí, era gras.
Ser gras era un signe de salut no únicament física, sinó de econòmica, i de dir soc el més ric. Avui dia, evidentment, l'obesitat al món occidental i cada vegada més als altres mons s'està convertint en la malaltia dels pobres. I, en canvi, evidentment, el ric tendirà més a la gastronomia refinada, etc, etc. És evident.
Per acabar, Rafael, si tu tinguessis que la possibilitat de decidir quin és el que t'emportaries a una illa deserta des del punt de vista culinari...
És molt fàcil, després del que hem parlat abans. M'emportaria a la illa deserta al mig del Mediterrani i menjaria el que em dona el Mediterrani. Amb això ho tinc molt fàcil, perquè encara que m'agrada experimentar tot i totes les cuines, tinc la sort de que la que més m'agrada és la que tinc més a prop. Per tant, faria al revés. En lloc de portar-me a la cuina a la illa, m'emportaria a la illa,
a la cuina,
és a dir, al mar Mediterrani.
Molt bé, Rafael, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins la propera.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Pare, tot t'és possible. Aparta de mi aquest calze. Però que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols.
Marc 14:36. Petit concert de nit. Maria, del musical West Side Story, per Ramon Vargas.
Maria.
Granada, de la suite espanyola número 1, opus 47, d'Isaac Albéniz. La pianista és Katia Mitchell. Pace, pace mio Dio, ària de l'òpera La forja del destino, de Verdi, de les mans de Lucía Mazzaria, soprano.
Thank you. Petit concert de nit. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la basílica de Santa Maria de Montserrat
a Ràdio Estel.